Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui és un dia així una miqueta més, més rúfol. Ja ha plogut aquests 4 dies, però res, oi?
Res. Totes les previsions que semblava que estàvem contents, tot i que afectava la Setmana Santa i per tant quan feies festa doncs penses que et faci bon temps, però quan ho veus des del punt, la mancança d'aigua que tenim en aquest territori, encara que hagués plogut, hagués sigut una alegria pel parc. Uh-huh. I no ha estat així.
No ha estat així. De fet, probablement ja podem dir que estem entrant en el cicle negatiu, no? Hem tingut uns anys relativament tranquils en aquest sentit.
Sí, tranquils perquè no s'han donat grans incendis, però la veritat és que aquesta deficiència hídrica el territori el pateix. Uh-huh. Vull dir, clar, aquests dies mateix que semblava que ens podien caure uns quants litres, fa dues o tres setmanes van caure uns 15 litres aproximadament, però aquest últim ha estat en unes estacions en què van ser un litre i mig o dos litres i l'altre tres, vull dir, és que misèria. Uh-huh. Per el que requereix en aquesta època, perquè a banda del tema de risc d'incendi és per tot el cicle vital, vull dir, està clar que les plantes aniran estressades, els hi mancarà aigua, les plagues o seran més vulnerables a les plagues.
No està adaptat el medi en aquestes situacions ni que siguin cícliques, és a dir, que de tant en tant venen períodes relativament llargs amb escassès d'aigua, sense gaire aigua.
No, les plantes estan adaptades, el que passa que, clar, quan aquesta adaptació els requereix tant de temps d'estrès, arriba un punt que això es paga i a més, si... la forma de pagar-ho acaba sent també amb aquesta mancança d'humitat i que propicia molt més fàcilment la propagació d'algun incendi, doncs llavors és quan encara doncs, s'encenen més les llums d'alarma.
Uh-huh. Contra això no s'hi pot fer res?
No, contra això no s'hi pot fer res. A veure, el que sí que podem fer i el que estem fent és durant aquests anys és treballs de prevenció, el tema d'aclarides... Hem estat comentant moltes vegades i després uh-huh. parlarem el tema dels cavalls, o sigui, la gran feina que s'està fent, sobretot no només amb el que són treballs forestals, d'aclarida de pinedes, de zona doncs, que hi ha una densitat molt alta, sinó després el treball de manteniment d'aquest sotabosc, perquè està clar que aclarir i treure combustible en forma d'arbre és important, però després el sotabosc segueix tirant endavant i totes les espècies herbàcies, sobretot com una que és altament inflamable com és el càrritx, cada vegada doncs, té més facilitat per estendre's i els cavalls ens estan ajudant molt amb aquesta tasca.
Per tant, tenim escassetat de quantitat d'aigua doncs en el subsol, perquè no ha plogut gaire, perquè doncs portem molts mesos així, i per altra banda doncs bé, s'acosta la temporada de la calor, del vent, de la humitat, d'allò del 30-30-30
i de fet just la setmana passada doncs vam tenir la sort d'anar a una xerrada que feien des de Bombers a la Regió Metropolitana Sud, i doncs en Marc, que és un especialista en tema d'incendis, ens explicava com han anat canviant una mica aquests incendis. No aquí, perquè hem estat de sort que no n'hem tingut cap al nostre territori, però sí els incendis que hi va haver doncs, a Portugal, que hi ha hagut als Estats Units, que hi ha hagut a Grècia, doncs el comportament que canvia. Vull dir, de fet, la vegetació està clar que, i això ho hem parlat moltes vegades aquí a la ràdio, no?, que els boscos que hi havia quan aquest territori estava ocupat per l'agricultura de la vinya estava aterrassat, el tipus de combustible, com que hi havia vinya, era una espècie que encara ajudava a fer de tallafoc, els boscos estaven molt aprofitats, ja sigui per fer, doncs, per fer calç, les zones s'aprofitava molt el brancatge dels pins, després hi havia molts ramats que pasturaven el sotabosc i es feia un gran aprofitament de tot el que és combustible per llenya i per carbó. El moment que doncs, s'abandona la vinya i es deixa de fer aquestes activitats en el territori, la vegetació segueix tirant endavant. Uh-huh. I la desgràcia, el fet de que 82-94 hi ha grans incendis, en el qual hi ha una regeneració post-incendi impressionant, com hem parlat a vegades, de 20 a 40.000 pins per hectàrea, quan podríem estar pensant que un bosc estaria força bé en aquest d'espai podrien ser 1.500 peus per hectàrea, o sigui, estem parlant d'unes densitats pràcticament que els que coneixen el territori del Garraf doncs ja han vist que a vegades hi ha llocs de forestals que no pots pràcticament ni entrar-hi, i la feina que fem doncs, des del parc, sobretot amb el que han estat finca pública i finca concretament de Diputació de Barcelona, ha sigut fer aclarides, intentant anar a buscar aquesta densitat de pins, com comentaven, i seguint també un projecte que ens ha, diguéssim, que ha redactat Bombers i que nosaltres l'hem entomat, que són aquests punts estratègics de gestió, perquè el que intentem o s'intenta és reduir o rebaixar moltíssim el combustible, per una banda perquè no tingui tanta força per avançar, i l'altra per tenir una zona segura per bombers per quan hagin de fer alguna actuació, perquè el problema a vegades que tens és que està tan, o hi ha tant combustible per tot arreu, que no hi ha un lloc on poder dir des d'aquí ens ancorem i aquí podem fer un bon atac per quan arribi aquest incendi. Tot i que, retornant amb el que abans comentava, amb aquestes explicacions que dèiem, el canvi de model d'incendi, clar, penses, si ve un tipus amb unes condicions com les que s'han donat en aquests països, Portugal, Grècia i Estats Units, doncs la veritat és que poca cosa es pot fer. Però, si més no, el que sí que s'ha de fer és tot el que estigui al nostre abast de fer aquesta gestió forestal i reduir al màxim aquest combustible.
Ara fa un parell de setmanes recordàvem els 25 anys de l'incendi del 94. Sí. Que és l'últim gran incendi, sí, de fet. O sigui, va
sí, aquest
82,
es va,
94...
Se'n va emportar el 40% del parc, o sigui, aviat està dit.
És a partir de la gestió forestal que s'ha fet, el 94 se'n feia, hi havia un tipus de gestió, òbviament això ha anat evolucionant al llarg del temps, probablement el fet que no hi hagi hagut cap gran incendi també doncs, hi deu haver tingut en compte l'actuació humana, és a dir, que s'ha fet molta tasca de prevenció, s'ha fet molta tasca de vigilància, hi ha molta més consciència, les línies elèctriques van molt més vigilades, és a dir, tot plegat és millor ara que fa 25 anys. Sí. Això ens permet pensar de que hi haurà focs, però no tornarem a tenir un incendi de 3, de 4, de 5.000 hectàrees.
No ho sé, és molt difícil dir-ho, i més quan escoltes i veus el que ha succeït en altres indrets. Vull dir, a veure, hem aconseguit molt dels anys, a partir dels anys 90, amb el que comentaves, no? Per una banda, reduir combustible, i un fet molt, molt, molt important és també la vigilància. O sigui, està clar que durant tots aquests anys el haver instal·lat aquestes torres de vigilància, tenir uns equips que estan doncs, pel territori, poder actuar el més ràpid possible en un conat d'incendi, on comença a sortir fum, això és vital. Tenim un helicòpter també a la pleta. Això ens ha donat també una garantia
d'actuació ràpida.
Clar, perquè el moment que hi ha una columna de fum, perquè últimament es parla de dir és que ara tothom porta un mòbil a la butxaca, i a banda de tota aquesta gent que són especialistes, perquè veure la gent pot veure una columna i el millor no sap exactament de què és. Aquí moltes vegades ens han avisat que a les mateixes pedreres qualsevol voladura que surt doncs pols ja sembla que hi hagi un incendi i ens han trobat per això. Però dic, a banda de tot això, el fet de que hi hagi o la gent tingui aquests mòbils també facilita moltíssim en dir o avisar de seguida emergència 112 de que es veu una columna a tal lloc. Això amb la ràpida actuació, sobretot aèria, que és la manera doncs, que pots apaivagar aquest inici d'incendi, ens ha ajudat moltíssim.
Esmentaves abans Califòrnia, Estats Units, Portugal, Grècia, són climes mediterranis com el nostre. Probablement estem un pas per davant de la gestió que han fet ells i això permet que no passin aquestes...
És possible que aquest hagi estat un fet, vull dir que portem molts anys amb aquesta gestió forestal i amb aquest tema de vigilància, però, com em preguntaves, pensar que no en tindrem cap d'incendi, el que sí que tenim clar és que hem de posar tots els medis que tenim en evitar-ho. Si es donen aquelles condicions que siguin de tan baixa humitat, vent de ponent, sec, i que comença a arrencar en un punt... que aquests incendis, sempre parlàvem de grans incendis forestals, no? Els GIFs, i ara, quan escoltava aquests especialistes que parlaven d'incendis i ja parlen com a terminologia, diguéssim, informàtica, parlaven de tera incendis. O sigui que ja estem en una altra dimensió, és una altra dimensió, però hem de fer el que estem fent, i si en algun moment hi ha unes condicions tan adverses i el foc es comporta de la manera que a vegades es pot comportar, com va passar en aquests països, està clar que... Però a més és que hi ha un fet, i és que en molts d'aquests territoris, com estem parlant al voltant del parc, hi ha moltíssimes urbanitzacions també que ja estan envoltades de zones forestals, que ja fan tota la previsió d'aclarides, de desbrossar aquests 25 metres. I torno una mica al principi, quan estaves apuntant quines coses han millorat, jo penso que també la gent, la conscienciació vers el medi natural, el fer barbacoes, als anys 90 la gent encara feia barbacoes al costat d'una zona forestal, o inclús a dins del parc mateix havia passat, vull dir que la gent anava a fer el foc a terra. Això ha canviat, la gent va a la muntanya i s'emporta l'entrepà, i la gent que té una urbanització, tot i que en algun cas sí que s'ha d'avisar que no pot encendre una barbacoa tan propera sense salvaguspires i tot això, però tota aquesta conscienciació és clau. La gent ha d'entendre, és que a més es poden trobar amb un gran problema, perquè l'origen d'aquest incendi li pot anar en contra ell mateix, que està en aquesta zona forestal. I el que sí que està clar és que bombers i qui sigui, el que primer que intentaran salvar seran les persones.
En part, s'han introduït sistemes novedosos de neteja, com per exemple el tema dels cavalls.
Sí, això ha sigut... Per nosaltres ha sigut una gran troballa, vull dir, i això, els que ja fa temps que m'escolten a la ràdio, jo el tema de les pastures he sigut un defensor abans d'haver-hi les cabres i ovelles que ja tenim en el parc, però penso que és tornar a el que succeïa fa 100 o 100, més de 100 anys, amb una espècie que és, doncs, que li cal aquest combustible que nosaltres no volem, i en canvi per ells és el seu aliment. O sigui, haver recuperat els cavalls en aquest territori ha sigut clau. A més, també aprofito per parlar, estem parlant de cavalls, però després en tenim uns altres, que ho vaig comentar l'últim dia, que són nous perquè van arribar l'estiu passat, venien d'Almeria, que és una espècie de basca que es diuen Potoca o Pochoca, depèn d'on es pronuncia el seu nom, és un o l'altre, però que és una espècie que la reacció que ha tingut davant d'aquesta espècie que tenim aquí al Garraf, que és el Carriage, doncs no només la cisalla o la talla, sinó que a més l'arrenca de socarrel, amb la qual això encara és més extraordinari, perquè ens està eliminant una espècie que encara que la seguessis o se la mengessin, va rebrotant. D'aquesta manera, doncs, el seu efecte, i és extraordinari. Vull dir, veure per on han passat aquesta espècie. Bueno, és una espècie rústica, és una espècie adaptada, doncs, a viure en condicions mínimes, i estan tirant endavant. I vull dir, aquests 7 que hi ha en aquest territori, doncs, esperem que puguem continuar fent aquesta tasca.
I a part, entre els altres, a part d'aquests petits, els més grans també fins i tot tenen un nou... Va néixer un poltre.
Sí. Aquí, bueno, ho vam parlar l'última vegada, que clar, la idea d'aquests cavalls que arriben a través de la Fundació Miranda, el seu objectiu de la Fundació Miranda és poder acollir tots aquests cavalls abandonats, maltractats... I quan arriben, doncs una de les primeres tasques que es fa és, el que no es vol és que segueixin procreant, però a vegades doncs arriben alguns, en aquest cas una femella doncs que estaria prenyada i va acabar doncs criant aquí. Bueno, tots aquest tema de naixements sempre fa una certa gràcia, i que, bueno, és una manera també de lligar, perquè la Fundació Miranda el que vol o intenta mantenir també és la cohesió d'aquests grups, el comportament, l'etologia d'aquesta espècie, dels cavalls, no? I llavors el que fan, sí que aquests cavalls, alguns d'ells estan castrats, però alguns altres estan només vasectomitzats, que això em sembla que ho vaig comentar. o sigui, l'efecte del mascle alfa, la femella alfa, o sigui, el comportament de grup gregari en aquest territori, i és interessant també veure com es comporta doncs, un grup de cavalls com aquests.
Per tant, com ja ho havíem comentat alguna vegada, l'experiència va més. Al final, quants cavalls tenim ara, de moment?
Ara sembla que hi havia uns 61.
Uh-huh. O sigui que la cosa... I marxaran ara ara l'estiu una altra vegada?
Just d'aquí uns 2 o 3 setmanes se'n tornen a cap al Pirineu. Se'n quedaran alguns, hi ha algun ruc, algun petit poni, i aquests els potxoca, es quedaran aquí a passar l'estiu. Però els altres se'n van cap allà dalt i llavors... Doncs,
la transhumància, ens ho va explicar la Rosa en el seu dia, que doncs, és tot també una tasca de recuperació d'un tipus de vida que ara ja no es porta.
Sí, és que de fet tots aquests camins de transhumància havien quedat perduts totalment. I amb això també aprofito perquè amb tasques de voluntariat que tenim, doncs... A l'Oficina de Parcs Naturals han vingut a fer unes tasques de desbrossar i habilitar una altra vegada doncs, alguns petits, però alguns d'aquests trams d'aquest itinerari doncs, aquest de transhumància que és la ruta doncs, de la Marina, o sigui que va des de mar, que van arribar fins a Vilanova i van fins al Pirineu.
Ja que estem parlant d'espècies, saltem del cavall a l'àliga. Com les tenim, les àligues?
Bueno, ja sabeu que el tema de les àligues des de sempre ha sigut doncs, l'espècie que n'hi he parlat moltíssimes vegades i hem fet moltes coses perquè doncs, aquesta espècie segueixi estant en el nostre territori. Tenim les mateixes 3 parelles, però sí que tinc informació curiosa, si més no, i això ens obre la porta a seguir coneixent una mica millor aquesta espècie. A veure, d'aquestes 3 parelles, una està tirant endavant i té un parell de polls, o sigui, fantàstic, però les altres 2 parelles s'han donat uns fets que són, a veure, diria, rars, que si més no, els especialistes que porten anys seguint les àligues o coneixent el seu comportament, jo les conec relativament poc i les que més conec són les que tenim aquí dins el parc perquè per la part que ens toca doncs anem coneixent què és el que estan fent cada dia, però justament s'ha donat un fet de que hi ha hagut uns recanvis d'individus, o sigui, el problema que té aquesta espècie són molts a l'hora de poder tirar endavant, el destorb, la tranquil·litat, el menjar, o sigui que tinguin preses i tot, però s'ha donat un fet de que alguns d'aquests individus, de cop i volta de la parella un dels individus ja no hi és i n'apareix un altre de nou. I després el que quedava també acaba desapareixent i tampoc hi és. I ara ens hem trobat que tenim pràcticament 2 d'aquestes parelles amb els 4 individus nous. Clar, això és molt difícil que tirin davant aquestes. O sigui, aquest ha sigut un dels motius pels quals doncs, no tirin endavant.
És a dir, perquè ho entenguem, hi havia una parella. Aquesta parella en principi no tirava endavant, és a dir, no...
O hagués pogut tirar endavant.
Però la qüestió és que desapareix un individu, no sabem si ha marxat a un altre lloc o s'ha mort, no ho sabem.
Sí.
Aquest individu que desapareix és substituït per un nou individu.
Sí.
I al cap d'un temps, aquesta nova parella que s'ha format també es torna a trencar perquè l'individu antic també torna a desaparèixer.
Sí.
I llavors és substituït per un altre.
I clar, ens trobem amb que hi ha 2 individus joves que encara no estan en època fèrtil, o sigui... Hi ha hagut 2 nidificacions que no han tirat endavant. La qüestió està en per què han desaparegut. Les ha tret l'individu nou, fa marxar la femella o el mascle d'aquesta parella, o ha mort, no sabem. I clar, tot això, si més no, sí que ens fa pensar que ho hem de conèixer. I aquí doncs, també aprofito perquè una de les tasques que hem parlat de tirar endavant sobretot aquest any proper, és de mirar que aquestes àligues doncs, poder-los posar algun tipus d'emissor per poder-les seguir. O sigui, via satèl·lit doncs, pot seguir exactament què els passa a aquests individus.
No es feia un seguiment?
Sí, havíem fet. El que passa és que això eren dels anys 2000, però era tipus radioseguiment que el fèiem, eren uns emissors, clar, en aquella època eren un tipus d'emissors que tu el que havies de fer és anar a buscar amb l'antena on es trobava per... I a partir d'això, això el que suposava era moltes hores d'esforç seguint aquests individus per saber on van a caçar, on estan, on dormen, tot. I ara el que s'aconsegueix, no perquè nosaltres ho hem, directament no ho hem fet, però el que s'està fent ara són posar uns emissors que van via satèl·lit. Té molta durada, els anteriors, amb un parell d'anys, la pila caducava, es gastava i no podia ser el seguiment. Amb aquests té una durada molt llarga, inclús alguns es carreguen via solar. I això, des d'un ordinador, tu pots fer aquest seguiment. Uh-huh. I això és fantàstic. I amb això també ha estat molt interessant, perquè una de les últimes reunions que ens vam trobar amb el gremi d'àrids, que ells estan també fent una aposta pel seguiment d'aquesta espècie, de que aquest any ells s'encarregaran de portar a terme el radioseguiment d'un d'aquests o d'alguna d'aquests individus, i nosaltres possiblement farem la resta. Si més no, sabrem si es tornen a donar uns fets com aquests, què és el que els hi està passant amb aquests individus. A vegades suposem coses, però com que no tens l'evidència de què ha passat, no pots afirmar. De vegades pots pensar que potser ha col·lisionat, s'ha electrocutat, ha sigut presa d'algun altre individu, s'ha mort. Quan teníem les càmeres, que de fet tenim encara amb alguns dels nius d'àligues, doncs vam esbrinar moltíssimes coses que a vegades haguéssim culpabilitzat la interacció humana a l'hora de no tirar endavant una nidificació, i ha sigut perquè un individu, un poll, recordo ennuegar-se amb un os de menjar un au i es va morir. Una altra vegada un depredador va arribar i se'l va emportar. Altres vegades no tenen prou aliment per alimentar els fills. Vull dir, et dones mm-hmm. compte que hi ha molts factors que en aquest cas ara ho desconeixem, i com a gestors d'aquest territori i tenir una espècie bandera com és l'àliga cuabarrada, l'any que ve ens proposem fer alguna tasca d'aquestes, de si més no saber què és el que estan fent aquests individus.
Perquè de quants exemplars estem parlant? Has dit tres parelles?
Sis individus. És que l'avantatge, tot i la part negativa de que desapareixen individus, la gran sort és que hi ha algun indret que van arribant nous individus, perquè això, si estéssim parlant de lo millor dels anys 80-90, el recanvi era molt escàs. Vull dir, desapareixia un individu, igual en dos anys tornava a aparèixer un altre. Ara, en aquests moments, siguin individus que neixen per la zona d'Andalusia, que ho tenen, allà hi ha moltes parelles, o no. En aquest cas, de fet, és que és interessant, perquè aquests individus també, a través de la Universitat de Barcelona, un científic important vers les àligues, que és en Joan Real, el que fan és anellar els polls quan estan als nius, amb unes anelles determinades amb alfanumèriques i de colors, i després pots identificar aquests individus d'on venen. I, de fet, una de les parelles que tenim ara al parc són individus que són d'aquí, del territori català. Uns no sé si eren de la zona de Tarragona i l'altre venia de la zona del Bages, o així. Vull dir, que són individus que han nascut per aquest territori i han reposat aquesta absència d'algun d'aquests individus.
D'acord. No els porten aquí, és a dir, ells arriben aquí.
Sí. Uh-huh. No, ells arriben. A veure, són espècies que tampoc hi ha tants indrets aquí que estiguin o es trobin segures, que es trobin tranquil·les. Són individus divagants que a la seva època, quan comencen a ser ja immadurs i tal, ja comencen a donar voltes pel territori i després el seu comportament ja els indica. Quan hi ha una parella establerta en un territori, el que fa aquesta parella és sortir i expulsar aquest individu. El moment que passa un individu i en vés de dir-li vés-te'n d'aquí, potser el conviden a quedar-se, aquest individu és un dels que substitueix aquesta mancança. Uh-huh. I altres casos pot ser que arribi amb ganes de foragitar el que està aquí i s'acaben barallant i el treuen del territori.
Tres parelles és una densitat baixa o...
No,
o
és alta.
És alta.
Està bé, per lo que és un territori com el Garraf, que està envoltat de grans infraestructures, d'urbanitzacions, pressió humana alta, uh-huh. és un lloc, comptem que a tot Catalunya n'hi ha unes 65-67 parelles, tres que estiguin al Garraf, un al Foix, crec que hi ha. Déu-n'hi-do, és un territori, per lo petit que és aquest espai, uh-huh. hi ha una densitat alta. És que tampoc hi ha masses llocs més. A més, no és només el lloc on, on poden nidificar, sinó que després tinguin l'aliment suficient, o sigui, que hi hagi preses.
De què s'alimenten? De tot, de conills, de perdius, de...
Sí, es van a veure, el que sí que hem arribat a aprendre és que es van adaptant molt a el que hi ha en aquells moments. O sigui, els anys que el conill n'hi ha molt, doncs, i que justament normalment la mixomatosi que afecta molt el conill l'afecta més cap a finals d'estiu, com que quan els manca menjar amb abundància, que és quan tenen polls, és en aquesta època, en principi, quan hi ha conill, mengen conill, però hi ha hagut algunes espècies que s'han especialitzat a menjar mosteles. Recordo una de les parelles que es menjava les mosteles, i les mosteles no deixen de ser també un depredador, o sigui que aquest és un superdepredador que es menja a les mosteles. L'època que l'abocador estava obert es menjaven gavians, i es menjaven individus tan grans com les pròpies àligues. S'adapten moltíssim. El que també em sobta, jo, a veure, tampoc és que estigui ara molt sobre la dieta, perquè no han anat massa bé aquests últims anys amb això que parlàvem de reproducció, i tampoc tenim les càmeres en els llocs on ara han tirat endavant els nius, però una de les espècies que veiem, o si més no, que aprecio a l'hora de voltar o d'estar pel parc és els tudons. O sigui, els tudons és una espècie, així com diríem que la perdiu ha anat avall, que el hi ha altres espècies que han anat amunt, el senglar, que després podem parlar una mica del senglar, però sobretot el tudó. El tudó ha sigut una espècie que s'ha adaptat moltíssim a estar fins i tot a dintre les poblacions. Vull dir, ara, quan jo era jovenot, me'n recordo que algun viatge que havia fet a França, quan anaves a París, veies els tudons a dins els parcs, i aquí pensava, però si el tudó és una espècie forestal que se'n va de seguida, fuig de la gent, i ara el que veia aquells anys 80... doncs ara ho estem veient aquí, vull dir, serà una altra subespècie, però s'han adaptat a viure dins. I clar, qualsevol espècie que tolera la presència humana té moltes garanties de tirar endavant, perquè si està pels parcs, ningú li diu res, no la cacen, qualsevol se'n va a la muntanya perquè li fumin un tret, no?
Ara entrarem en el tema dels senglars també, però ja que l'has esmentat, un petit parèntesi. Has esmentat l'abocador, la restauració de l'abocador de la vall de Joan. Els habitants del poble de Garraf estan preocupats perquè tenen males olors, tenen i de fet ha sortit fins i tot alguna informació al voltant de que probablement s'ha de reforçar d'alguna manera les tasques de restauració que s'està fent a l'abocador. Com està l'abocador?
De fet, ara farà 2 o 3 mesos, hem estat a l'última reunió del seguiment, o sigui, veure, l'abocador està clausurat des del 2006, però després hi ha totes unes tasques de clausura, seguiment... Allò...
El subsol és viu.
Exacte. Allà hi ha moltes escombraries que van fent la seva descomposició, sortint lixiviats, generant metà, tot això s'ha, i després una restauració. El que s'està fent ara, a l'última reunió que vam estar amb els que gestionen doncs, aquesta postclausura de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs, és fer un segellat de el que és l'abocador. Està clar que aquestes 60 i aquí, em sembla que són unes 64 hectàrees d'abocador, un terç ja està restaurat, està impermeabilitzat, però la resta no, i el fet de que entri aigua a l'hora de ploure, quan plou, tot i que abans estàvem comentant que plou poc, però quan plou, plou, i aquesta aigua doncs es va barrejant o facilita la descomposició d'aquestes escombraries generant més lixiviats que acaben doncs sortint per bueno, uns contenidors que després es depuren aquests lixiviats. Està clar que segurament que part d'aquests lixiviats poden o s'escolen per sota del que és el dipòsit controlat. Això vam parlar. Parlàvem d'un abocador que es va construir als anys 70 amb un tipus d'impermeabilitzacions que es farien en aquell moment molt diferents de les que possiblement es farien ara. El que s'intenta ara és segellar la part de sobre perquè no hi entri més aigua. I per altra banda, com bé deies, aquest últim any a la zona del poble de Garraf, a la zona de la Falconera, doncs se sentia molta olor. L'àrea metropolitana ha encarregat una sèrie d'estudis per veure l'origen d'aquestes olors, que no només seran olors, sinó que seran segurament també en forma de líquids. i esperant una mica doncs, aquests resultats i les possibles, a partir dels resultats i el que surti, les mesures correctores que es poden aplicar, que jo ara en aquests moments ho desconec perquè està en estudi.
Alguna vegada es podrà tornar a passar per aquella vall?
Sí, sí, de passar-hi estic segur que sí. No sé si nosaltres hi podrem tornar a passar. Ho dic perquè això va per llarg.
Sí, com
va
si
per
fos llarg. Txernòbil, això.
Això, més que res perquè hi ha 30 anys que es necessita perquè, doncs, post-clausura, tots els manteniments que s'hi ha de fer. Quan ara passes per allà, està clar que has de passar ben avisat, en uns llocs concrets, però tot aquell terreny, tota aquella superfície, té moviment. Vull dir, contínuament passes al cap d'un any, aquell camí que era més o menys planer, fas ara un baden, tot allò es va assentant, es genera matar. Per accedir-hi al públic, no, han de ser en tot cas des d'un lloc determinat. Sobretot penso que, a veure, lo interessant és veure que una zona tan impactada com aquesta, com a partir d'un projecte que va encarregar doncs, Diputació, s'ha fet o s'ha intentat fer la restauració millor possible per aquest territori.
Va guanyar premis en el seu
sí,
dia.
Sí, sí, va guanyar premis. No, és que jo penso que són coses molt interessants, que, si més no, ja que aquest fet és i és, hem de buscar quina és la millor manera per quedar, i ha de quedar integrat en el territori.
Com a gestor de l'espai natural, creus que a dia d'avui s'hagués autoritzat una cosa així? Com es va autoritzar l'any 74?
No, segur que no. Dintre d'un espai natural no hi seria, però el fet és que anant als inicis de quan es va crear el parc, als anys 80, a l'abocadora dels anys 70.
Sí, sí.
En aquell moment penso que Diputació va fer una aposta molt valenta perquè va dir a l'abocador hagués pogut quedar fora. Vull dir, de fet, són 64 hectàrees, queden fora, menys compromís ni gestió de cara a nosaltres. A nosaltres ens dificulta tot el que són aquests impactes importants al territori. A nosaltres ens dificulta perquè és un seguiment, intentar posar totes les mesures correctores que calguin. El fet d'haver dit ho incorporem a dins i d'aquesta manera podem fer un seguiment acurat de què és el que s'està fent en aquest territori. El que està clar és que el que es va fer als anys 70 amb el tema d'impermeabilitzacions, que possiblement són el que ara tenim o ara té el problema d'aquests lixiviats, el que sí que podem fer, ja que com a parc és a partir dels anys 80, és el tema de segellat, el tema de visualitzar com un entorn integrat en aquest espai i que sigui un lloc que sigui o es vegi en positiu per lo que és l'ecosistema del parc del Garraf.
De tota manera, parlo de memòria, però em sembla que l'havien d'haver clausurat cap al 94, al 96 com a molt tard, i va trigar 10 anys
sí,
a tancar-se.
Sí,
és a dir, que també diguem que aquí les administracions, com tampoc tenien alternativa, van dir vinga, va.
Està clar que segurament que en aquells moments, però potser si no hagués sigut un espai natural, ara estaríem parlant d'unes altres dates. I jo penso que això, amb els convenis que hi havia, és el mateix que passa amb les pedreres. Vull dir, les pedreres, la gestió que es va fer també en els anys 90 de poder signar convenis de clausura d'aquestes pedreres en diferents anys, doncs també s'ha facilitat que ara hi ha tres de les pedreres, de les sis que hi havia tres i estan tancades, i ara estem en projectes, en processos de restauració.
Què passarà amb aquestes pedreres que estan tancades? Aquestes restauracions s'estan ja portant a terme? O com està?
Sí, s'estan portant a terme, no a la velocitat que tots voldrien. A més, perquè hi ha hagut un canvi de filosofia de lo que són. Quan es van obrir aquestes pedreres, es demanava doncs, que es redactés un projecte de restauració. Aquests projectes de restauració anaven buscant un perfil deixant una altra vegada aquella muntanya amb la mateixa orografia. I et dones compte que conforme han anat passant els anys, no cal que hi hagi una superfície igual, perquè no podrà ser mai igual. I en canvi ens dona l'oportunitat de crear unes zones amb algun penya-segat que n'estem mancats per espècies rupícoles que els aniria fantàstic. I aquest és, jo penso, el canvi de paradigma de dir anem a buscar una restauració que s'adecui molt més amb aquestes espècies. Tenim una de les espècies que ha fet canviar molt això, és el colin negre. El colin negre és una espècie que s'ha vist en recessió a tot arreu, és una espècie amenaçadíssima, i el Garraf, per sort, encara en algun lloc, i curiosament només són a les pedreres, i segueix estant. Doncs mirem de fer-li un hàbitat idoni perquè aquesta espècie doncs, la puguem seguir tenint aquí, i si més no, pugui ser una espècie que es reprodueixi i segueixi generant alguns individus per anar colonitzant nous llocs.
Uh-huh. A les pedreres que estan ara obertes tampoc els hi queda molt de temps, no?
Em sembla que l'última deu ser el 29, crec. Uh-huh. Bronze i Uniland, crec que són les dues, que acaba el 29. De fet, fa pocs dies també hem estat treballant amb el tema també de veure com es veu la restauració d'alguna d'elles, com és la de Bronze. En el seu moment també Uniland va anar restaurant la zona d'entrada que es va... com dèiem, no? es van crear una bassa per fauna, es van fer plantacions d'oliveres.
Tot i això abans de la crisi, ho recordem.
Sí, va ser abans, però bueno, sigui abans o després, el projecte de restauració s'ha de fer, vull dir, i aquí penso que aquí tenim molt a dir en aquests projectes.
Vinga, que tenim 8 minuts, Senglars.
Senglars, bé, sap greu perquè estem, és un tema que és recurrent, en parlem molt, però a mi m'agrada aprofitar l'estona doncs, que em convideu a parlar d'aquesta espècie, perquè és una espècie que crea bastanta controvèrsia, especialment pels que són més detractors de que no s'haurien de caçar, i altres, doncs, per altra banda, que són els que tenen conreus o els propis ciutadans de que tenen un jardí a costat de casa, i el senglar és el que li ve doncs, a rentar. A veure, el senglar, la qüestió és que de l'estudi que s'està fent a nivell de tot Catalunya, és una espècie que està augmentant cada any està augmentant. No vull dir que concretament el Garraf sigui un lloc dels que justament aquests dos últims anys més o menys s'ha mantingut, però es mantenen perquè és una espècie oportunista. El senglar va a on hi ha menjar. Aquests anys han sigut més secs, no hi té massa vida per dintre el bosc, on anirà? Doncs a les vinyes, si hi ha algun conreu, o hi ha algun parc urbà o alguna zona propera i que hi hagi rec, on hi hagi humitat, i anirà. L'únic depredador que té aquesta espècie és els caçadors. Llavors, d'una manera o altra, s'ha de mantenir aquesta activitat cinegètica. Sobretot per què? Perquè a partir d'aquests estudis que diem que ha anat augmentant, quan una espècie augmenta de la manera que ha augmentat aquesta, que és el que fa que el contacte entre individus sigui molt pròxim, entre diferents poblacions s'estan, i quan a vegades aquestes espècies poden portar alguna malaltia, doncs aquesta malaltia l'estan transmetent d'una manera molt fàcil d'un individu a l'altre. Si n'hi haguessin menys, jo recordo els anys quan jo era jovenot, al meu poble sempre parlaven de caçar, i el dia que es caçava un senglar era una festassa, vull dir que no n'hi havia de senglars, i ara n'hi ha moltíssims, inclús no saben pràcticament quasi què fer amb aquests individus. Llavors, com deia, és una espècie que n'hi ha tanta que ara et dones compte que estan sortint molts d'aquests senglars que quan es capturen tenen triquina, alguns tenen tuberculosi, els altres tenen sarna, o sigui, moltes d'aquestes malalties que n'hi hauria amb un índex relativament baix, el fet d'haver-hi una densitat tan alta, doncs acaben patint aquestes. Que segurament que, si es deixés evolucionar així, ells mateixos seria una manera de regular-se, perquè es anirien doncs, alguns d'ells per la tuberculosi i tal, però clar, és una espècie que està molt propera a la població humana. Vull dir, no ens oblidem el tema de la triquina. Quan estudiàvem aquesta malaltia veies com una cosa que bueno, deu ser quasi impossible, però quan es dona és molt perillós, vull dir, com això, tuberculosi i altres. I l'únic que hem de pensar és que hem de seguir controlant aquesta població, i que sobretot el que ha de tenir molt clar la gent és que ho identifiqui com una espècie salvatge. No és una espècie domèstica, no és una espècie que la gent que el vegi algun dia proper a casa seva, encara que hagin vist imatges que corren per dins a Barcelona, per les rondes o per jardins de qualsevol, no sé, per aquí a Sitges segur que també ha succeït, en cap moment l'identifiquem com una espècie domèstica, perquè és una espècie que pot arribar a atacar les persones, i de fet ataca. Vull dir, hi ha hagut molts atacs d'aquest, perquè ell es pot sentir amenaçat, o pot sentir amenaçat que té cries i es pensa que pots anar agafar-li alguna d'elles, i es van a defensar. Uh-huh. I el que hem de fer és respectar-los, no donar menjar. Vull dir, si volen menjar, ja han d'anar on han d'anar, que és a la muntanya, i alimentar-se. hem d'impedir també que volquin contenidors d'escombraries, perquè també és una espècie que és molt intel·ligent, també és capaç d'identificar que inclús això que s'han donat atacs de senglars a persones per anar amb una bossa, perquè identifica quan hi ha bosses que van cap a les escombraries, que aquestes escombraries és un lloc que hi ha menjar. Llavors, potser una persona que va amb la bossa de les escombraries cap al contenidor et pot arribar a atacar perquè identifica que allà dins hi ha teca.
Per tant, les batudes es fan, s'autoritzen, ara s'ha acabat la temporada sí. de les batudes, de fet es va fer com bastant molta difusió d'una última batuda que es va fer Sitges, tot i que se n'han fet forces.
Sí, de fet, a veure, això també ho hem de tenir clar. Nosaltres informem a un pla cinegètic cada 2 anys, o sigui, cada societat de caçadors fa un pla o prepara un pla cinegètic que nosaltres informem favorablement que es faci jo. Quan es vagi fent aquestes batudes, ens avisen, però i nosaltres ho intentem o ho posem a la pàgina web per evitar que si algú vol anar algun dia, jo que sé, pel coll de la fita, millor aquell dia, millor que no hi vagi perquè hi ha una batuda. Però que les batudes se'n poden fer moltes durant l'any. I aquesta darrera sí que és cert perquè és més tardana i bueno, va generar alguns problemes que de fet al cap i a la fi es va poder realitzar perfectament i va ser un èxit.
Tot i que, i això també alguna vegada ens ho ha comentat el Santi, al Garraf tenim molts senglars, però ni punt de comparació dels problemes que tenen al Montseny, dels problemes que tenen al nord de Barcelona.
No, és que és el que dèiem, a veure, el senglar n'hi ha, perquè si n'hi ha tot arreu van arribant, vull dir, és que dels senglars que s'han marcat, per dir alguna cosa, Sant Llorenç o més amunt, amb aquest seguiment que es fa del senglar, s'han acabat capturant o s'han acabat arribant al Garraf. I dius, com ha pogut travessar un senglar amb totes les infraestructures que hi ha, autopistes, les dificultats que tenen, i han acabat arribant. Bueno, és una espècie que es volten i on tenen menjar, s'hi queden.
Doncs, sobretot, el consell final que ens quedem amb el que ens ha comentat en Santi, continuarem parlant, no és un animal domèstic, un senglar, i per tant doncs, s'han de fer batudes perquè, doncs, com l'únic depredador és l'humà, si no, doncs, tindríem senglar sortint-nos per les orelles. I tampoc és plan, oi? Hem pogut comentar aquests aspectes al voltant de l'àliga cua barrada i sobretot també doncs, això. Avui no és que sigui un dia d'excessiva calor, però comença a haver preocupació sobre la prevenció d'incendis. Començarem temporada i, per tant, doncs, tothom haurà d'estar un any més, com sempre, i com estem condemnats a estar-ho, amatents perquè doncs, no hi hagi proliferació d'incendis, no hi hagi conats, no hi hagi, sinó allò, que aquells anuncis que sempre passem, 112. Si veuen qualsevol cosa, truquin al 112 i algun especialista acabarà de verificar si doncs hi ha una situació de perill o no. Santi Llacuna, moltíssimes gràcies, un mes més.
Moltes gràcies per convidar-me.
I a tots vostès també, ho deixem aquí. Són les 12, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.